Xavi Pardo.
Bon dia, la UNA, Comissions Obreres i la UGT avisen que ha arribat el moment d'abordar la reducció de la jornada laboral fins les 32 hores setmanals. És una de les reivindicacions dels treballadors aquest 1 de maig a Barcelona. La manifestació ha arribat ja davant la seu de Foment del Treball. Anem cap allà, Montse Martí.
Sí, els secretaris generals de Comissions i la UGT ja són dalt de l'escenari. Avisen que cal fer un pas més en la reducció de la jornada laboral i també envien aquest missatge als partits polítics d'esquerres a les portes de les eleccions.
Calen polítiques decidides d'esquerres i progressistes. No malbarateu l'oportunitat que tenim després del 12 de maig de conformar un govern d'esquerres amb majoria al Parlament. El tacticisme de curt termini no té lloc per fer front als riscos del feixisme i de l'ultradreta.
La possible fusió entre el BBVA i el Banc Sabadell també ha planat aquest 1 de maig. Els sindicats denuncien que abans treballar al sector financer era sinònim d'estabilitat i ara ja no ho és. També creuen que la fusió és una mala notícia perquè cada cop la concentració de poder és més gran. A les últimes hores, per cert, s'ha sabut que la proposta de fusió inclouria que la marca prevalent seria el BBVA, tot i que es podria mantenir almenys durant un temps la del Banc Sabadell, i també que una de les seus operatives se situaria a Catalunya.
Manifestacions en marxa també a la resta de capitals de demarcació. A Lleida repeteixen les reivindicacions, reclamen plena ocupació, una reducció de jornada i salaris dignes. Des de Lleida, Karen Alfonso.
Més de 300 persones han sortit a les 12 del migdia de la plaça del Treball amb pancartes reivindicatives de diferents sectors. La manifestació organitzada per UGT i Comissions Obreres reclama per tots ells i la resta de treballadors de Lleida, Pirineu i Aran un salari digne i una reducció de la jornada. Una altra de les reivindicacions que fan és pels joves, a qui diuen que han convertit en pobres. La manifestació acaba d'arribar a la plaça La Paeria i s'estan llegint els parlaments.
A Girona, mig miler de persones protesten per demanar millores laborals, especialment al sector del turisme. Des de Girona, Ana Salvador.
Sí, els sindicats han sortit al carrer per denunciar que la massificació turística que hi ha a les comarques gironines sobrepassa tots els límits i que no és viable. Demanen que es repensi el model turístic, que es faci més sostenible i que es garanteixin els drets dels treballadors que asseguren que sovint estan explotats en aquest sector. La manifestació ha començat fa una hora a la plaça de la Independència i es dirigeix ara cap a l'Ajuntament, a la plaça del Vi. També participen treballadors del sector sanitari, de la indústria càrnia, entre d'altres, que exigeixen convenis dignes.
I a Tarragona, la manifestació de l'1 de maig aplega unes 400 persones que tot just ara arriben a la Rambla Nova. La campanya electoral també s'ha traslladat a la manifestació de l'1 de maig. La foto al centre de Barcelona ha estat una trobada entre Salvador Illa i Pere Aragonès. Tots han aprofitat per defensar les seves propostes en matèria laboral. Des de Barcelona, Sílvia Solanes.
Trobada curta però distesa entre el candidat d'Esquerra i el candidat socialista Ronda Sant Pere en Pau Claris, al cap de la manifestació. Salvador Illa aposta per tenir en compte els agents socials, mentre que per part dels republicans Oriol Junqueras recorda les altes xifres d'ocupació. En canvi, Jéssica Albiach dels Comuns critica les polítiques d'Esquerra.
Aquest govern d'Esquerra Republicana ha contribuït a que hi hagi el mínim d'atur dels últims 15 anys. Cal omplir les urnes de vots republicans, els vots que poden garantir la prosperitat i la justícia en el nostre país.
Si sóc president, hi haurà cogovernança amb els agents socials, amb els sindicats, no només per millorar la financiació, sinó també per millorar l'eficàcia dels serveis públics.
Un departament de treball en mans d'Esquerra Republicana que no ha fet gaire cosa i que senzillament ha anat a roda al ralentí del que feia el govern de l'Estat.
Per part de Junts ha intervingut la número 6 de la candidatura, que ha defensat més polítiques per millorar l'accés als joves al món laboral.
I precisament per part de Junts aquesta hora reapareix Carles Puigdemont a la campanya després de 2 dies sense agenda per la mort de la seva mare. Anem en directe cap a Argelers, a la Catalunya del Nord, Laia Colomer.
Sí, un Puigdemont que està intervenint just ara. Avui l'acompanya Xavier Trias i, de fet, el candidat de Junts ha aprofitat per advertir que si el PSC ho necessita, pactarà amb el PP perquè Salvador Illa sigui president, com va passar a Barcelona amb Collboni.
Ara es barallen molt i fan veure que es barallen, i la culpa de tot el que li passa és del PP. No deien el mateix quan necessitaven els seus vots per fer alcalde el Collboni a Barcelona, i no diran el mateix, al contrari, ho justificaran com un pacte d'estat si necessiten els vots del PP per fer president el Salvador Illa. Aquesta és una opció. L'opció que porta Salvador Illa a la presidència de la Generalitat.
Tot plegat en un míting que representa la reaparició de Puigdemont. De fet, s'han dut diverses ovacions als centenars de persones que omplen el pavelló d'Argelers com a suport per la mort de la seva mare.
I el PP assegura que no pactarà de cap de les maneres amb Junts per Catalunya perquè considera que els de Puigdemont estan a les antípodes de l'antiga Convergència. En una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies, el candidat popular Alejandro Fernández també ha mirat de treure el vot de l'antic catalanisme moderat.
Junts per Catalunya no té res a veure amb l'antiga Convergència. Res. Més que anar a buscar el vot,
Jo trasllado una sèrie de preguntes. Si vols combatre l'ocupació il·legal, si vols combatre les llistes d'espera en sanitat, el Partit Popular és el teu partit. Més una qüestió de principis i valors i propostes que agafar i analitzar com si fos un laboratori la societat catalana.
El PP reitera que no donarà suport a Salvador Illa per ser president si no trenca els seus pactes amb l'independentisme aquí i a Madrid. I ha mort Paul Auster, un dels grans noms de la literatura nord-americana contemporània. L'escriptor ha mort als 77 anys a causa d'un càncer de pulmó. Se'l coneix sobretot per la trilogia de Nova York, amb què va saltar la fama a mitjans dels 80. Després vindrien una vintena de novel·les, com Bogeries de Brooklyn, Leviathan o Invisible. L'última, Bookmartner, la va publicar fa només uns mesos, escrita ja durant la malaltia. I els esports amb Joan Camí.
El Paris Saint-Germain visita aquest vespre el Borussia Dortmund en l'anada de la segona semifinal de la Lliga de Campions. Serà a les 9, des de mitja hora abans de RAC1. A la primera, Bayern de Múnich i Real Madrid van empatar 2 ahir a l'Allianz Arena i l'eliminatòria resoldrà el Bernabéu dimecres que ve. D'altra banda, el Barça femení rep aquesta tarda a les 6 al Madrid Club de Futbol Femenino. Si guanyen, les blaugranes tindran a tocar el títol de Lliga i guanyant també dissabte a Granada serien campiones. A l'Espanyol, uns 1.500 aficionats han presenciat aquest matí l'entrenament a porta oberta dels blanquiblaus a la ciutat esportiva Dani Jarque. Els de Manolo González rebran aquest diumenge l'Sporting de Gijón en la 38a jornada de la segona divisió. I en tennis, Carlos Alcaraz s'enfrontarà al rus Andrei Rublev en els quarts de final del Masters 1000 de Madrid. Serà a partir de les 4 de la tarda. Qui guanyi s'enfrontarà a semifinals al vencedor del partit que jugaran Taylor Fritz i Francisco Cerúndolo a partir de les 9 del vespre.
I el temps aquesta tarda tornarà a ploure a moltes comarques, sobretot a les de Girona. Seran xàfecs localment forts i acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra que descarregaran amb més ganes entre l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i la selva. L'ambient serà més fresc i la cota de neu al Pirineu baixarà per sota dels 1.500 metres al final del dia. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora amb el comptat a partir de les 2 al RAC1 migdia i també al portal de notícies RAC1.cat.
Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
Home, amb Marc Giró, l'Ernest Ferrer, el Joel Fortuny, Esther Romagosa, què tal estàs?
Bon dia, molt bé.
Avui, el dia del treballador, de la treballadora, del treballador, i nosaltres fem programa i punt. Ens acompanya Sílvia Soler, què tal estàs?
Bon dia, què tal?
A Desiree Belolobé, què tal?
Hola, què tal?
I a més, avui, molt especialment, Laura Fa, que és el teu aniversari de boda.
Ah, bueno!
De bodas, és de nòvios.
Què?
Bueno, espera't, l'1 de maig de fa 29 anys...
Sí, vas conèixer el teu...
Et vam anar a sortir. Ens vam fer el primer petó.
No, el primer petó.
I ja vam començar així.
Quina
a la
meravella.
Vila Olímpica ja estava per allà com aquell passeig. Es va quedar... Bueno, és igual, no entrarem detalls, però va ser...
Sí, però
va ser bonic. Va ser bonic. Era el meu entrenador de bàsquet.
Hola, tia!
Sí. Però era més gran que tu, llavors?
No, més petit, té 2 anys menys. Ah, tenia 18 i jo 20.
Mare de Déu!
I ens vam fer uns morreitos a la platja.
Que bonic.
Que bonic. Ja
avui també vaig començar amb uns morritos
a la platja.
Pues que bonic.
La platja de Mallorca.
Després ràpidament ens vam tocar molt i ja com si fóssim...
La que tu tens la teoria, Laura, que l'Esther Romagosa té ulls de gata.
Sí, ja està, ja comencem.
Sí, de Xina.
De gata.
Ah, de gata. Li passa. No, bueno.
A veure.
Asiàtica.
Per què?
No?
De gata.
De gata. No, perquè li passa a una amiga meva també.
Però això quina teoria tens sobre això?
Sí, perquè quan va calenta... alguna cosa et passa a la cara que els ulls comencen a fer així com de gat. I jo la meva amiga...
No serà l'edat?
No, tia, no, perquè no. Aquests dies no t'ho havia vist i avui fas ulls de gata.
Vas calenta?
Sí.
Jo diria que no.
Tens oxitocina que et surt pels ulls. Jo crec que hi ha una altra manera de sortir l'oxitocina, que és per aquesta part dels ulls del darrere, llavors activa la pell.
Sí, sí.
Tu avui tens ulls de gata i tu has fornicat en les últimes 48 hores.
Bravo, doncs.
I a més amb il·lusió, perquè com ets separada...
Ai, que bé, estupendo, bravo.
Com ets separada...
Ja està, deixem-ho aquí.
No expliquis a l'antena perquè no vol que se sàpiga res.
El coneixem.
Escolta, una cosa, de totes maneres he de dir una cosa. Perdoneu, que nosaltres estem fent aquest programa avui perquè estem recuperant, perquè el dijous passat ens va passar per sobre l'heteropatriarcat en forma de Xavi i la Porta.
I Deco.
I Equi.
Deco, un altre que hi havia allà amb la cara molt estirada.
Doncs no, tres senyors, nosaltres més encantats, perquè nosaltres també hem de donar espai, diguéssim, a totes les veus.
A les minories.
Sí, això segur.
Al mascle.
Però demà torneu.
Home, i tant.
Que no sigui que això que estem fent ara estigui gravat. Que no sigui que això que estem fent ara estigui refrenyeta. Vinga, endavant amb tots vostès, Sílvia Soler. Bravo. Bravo.
Va, avui us porto una novel·la que jo crec que us podria agradar a tots.
Ai, mira.
Tot i que sou molt diferents entre vosaltres.
Ai, no,
i ara entendreu per què.
Mira, et puc fer una pregunta abans. Digue'm. Que, què tal el Sant Jordi? Ja sabem que va ser la Sagrada Festa, ho
tenim molt lluny. Sí, va ser estupendo.
Ho vas passar bomba, no?
M'ho vaig passar
molt bé. Perquè tots els que han vingut aquí, Pol Guas, l'altre, i totes, han acabat una discoteca a les tantes.
No, jo no.
Tirades pel terra.
Jo vaig acabar de signar a les 8 i aleshores vaig fer una trobadeta en petit comitè amb tot de gent que fa molts anys que ens trobem per Sant Jordi i me'n devia anar a les 12.
Però on veu anar?
En un hotel.
Ah!
Bueno, un hotel, al hall de l'hotel.
Quin hotel era? Bueno, però sempre un hotel sempre hi ha la possibilitat.
L'hotel no era un
hotel. Al Mimosa, home, tu diràs. Mimosa. Escolta una cosa, i després jo et vaig a dir una cosa. Vas estar signant amb la
Milena.
Busquets, amb la Milena.
Mira, vaig signar amb la Milena Busquets, que m'ho vaig passar molt bé.
T'ho vas passar molt bé, eh?
Vaig signar que no havia estat mai a Badalona, ella.
No. Ah, no?
No.
No m'estranya, francament.
A mi tampoc em va estranyar. Després vaig signar al costat de...
La Milena devia estar, de Badalona devia anar anar cap a Llavaneres, diguéssim.
Bueno, no ho sé, però estava a Badalona.
Segur que li va sortir pella tòpica directament. Exacte. De la pitxada no. d'una.
Després vaig signar al costat de la Carme Riera i li vaig poder dir que ja ens coneixem, ja hem parlat alguna vegada, però li vaig dir, si fa 25 anys, Carme, algú m'hagués dit que estaria firmant al costat teu, caic fulminada, perquè jo
la Carme
era
Riera,
la primera fan de la Carme Riera.
La podries portar un dia i l'entrevistes tu.
Ah, doncs, home, fantàstic.
Ho movem, ara té una novel·la genial,
a més, hem explicat anècdotes molt sucoses i ens van fer una foto i tot.
La Carme Riera, jo la trobo... Fan. Ai, mira, moveu. Joel, mou-nos a la Carme Riera, tu, per favor. És que no sé si van al Bastell, llavors, clar, però és igual, ara ja haurà... Si l'ha fet al Bastell, ja ha passat.
En Joel Joan, que tothom li deia... Estàs molt més guapo al natural que a la tele.
Aquí, aquí, el Joel Joan.
Perdona, el Joel Joan està
fins al moment que jo li vaig demanar que m'obrís l'ampolla d'aigua perquè jo no tenia força i llavors aquestes ampolles que són de plàstic tan prim, ell, com que sí que té força,
sí que té
va
força.
Fer xof i va sortir tot l'aigua de cada xof.
Aquest és ja el tipus de mascle català que volem.
Exacte.
Que faci xof.
Això m'aniria, això, amb uns anys menys, m'aniria perfecte.
No, Laura, sí, ara mateix també t'aniria molt bé.
Sí?
Sí, perquè
tu... Home, estàs estupendo,
eh? Tu tens l'autoestima una mica regulida.
La tinc una mica per terra. Necessito una mà que em pugi d'autoestima una mica.
En sèrio?
Sí.
Sí.
Bueno, perquè la tinc trillada des dels anys 80, clar, amb els referents aquells que hi havia, clar, per clar, no tenir clar, el cap clar. Mig fos.
No, però tu tens l'autoestima bé, si tu penses bé, ja ho veuràs.
Estones, sí.
Ara, estones, Joel sí. Joan, que ens truqui, tu i ens faci això.
Que vingui un dia, també.
Que vingui un dia, també. Escolta, bueno, va, amb tots vostès...
Vinga,
bravo. Bravo. Una novel·la que ens agradarà a tots, bravo. Veus?
Que us pot agradar a tots. Ah. Jo, no, perquè, escolta, t'he de dir que tothom que venia que li signés la novel·la em deia i moltes gràcies per les recomanacions a vostè primer, perquè jo et faig cas com paraula de Déu.
Veus,
i jo dic,
home.
Escolta, per favor, que això és una responsabilitat
pressió,
molt grossa.
Eh?
És una pressió,
no, quasi sempre ho encertes. Dic, bueno, en aquest cas, vaig una mica amb peus de plom perquè és una novel·la que jo l'he trobat una perla. Però és una novel·la especial, estranya.
Ai.
Precisament perquè és estranya, crec que pot agradar a gent molt diferent. Mira, us explico. El títol és L'amor dels homes singulars.
Ah, mira.
L'ha escrita un brasiler que es diu Víctor Edinger i l'ha publicada en català Les Hores, que ara tinc el coll de Sant Jordi.
Home, clar, tia,
Sant Jordi.
Guapa, pues,
i l'ha traduït en Pere Comelles.
La tia diu que va estar només al hall de l'hotel. És que...
És que...
No, home, que jo... tot el dia a l'aire lliure parlant
sí,
amb molta gent.
L'aire lliure.
No, és veritat. Mireu, a la contra d'aquesta novel·la, la Zadie Smith, l'escriptora, escriu: en acabar aquest llibre vols conèixer de seguida el jove que l'ha escrit, donar-li la mà i felicitar-lo per l'inici d'una carrera brillant.
I que t'obri una ampolla d'aigua.
Però en Víctor Edinger ja no hi és. Ens ha deixat aquest bonic llibre.
Ai, pobre.
Llavors tu ja comences a llegir.
El seu primer llibre és l'últim.
No, no és el primer. Ell havia escrit un poemari i una novel·la que es deia Glòria, que ja va tenir molts premis a Brasil. Llavors va escriure aquesta segona novel·la, L'amor dels homes singulars. La crítica el va deixar pels núvols, va tenir molt d'èxit, i la revista Forbes, la llista Forbes de Brasil, el va col·locar en aquella llista que fan de 30 menors de 30,
ah, sí.
Els més destacats, i li va posar perquè realment era l'inici d'una carrera molt brillant. I uns mesos abans de fer-ne 30, el van trobar mort.
Ai, pobre.
Què li va passar?
Bueno, se sospita que un
Wikipedia
suïcidi...
Wikipedia diu caïda. Causa de muerte caída.
Ell feia molts anys que lluitava contra la depressió.
Ui,
segons vaig llegir. Llavors,
ja no ens podrà obrir l'aigua.
Jo ho vaig llegir que semblava, però vull dir, com si no estigués demostrat, que semblava que podia ser un suïcidi, sigui com sigui. tenir una carrera brillant per endavant, jo n'estic convençuda, i no, ara només podem llegir aquestes dues novel·les i un poemari.
La Sally Smith també ha tret una novel·la nova, em sembla.
Sí, em sembla que sí, però no l'he llegit encara.
A mi m'ha encantat, una que va fer...
L'amor dels homes singulars és una novel·la...
Amor o mort?
L'amor, l'amor dels homes singulars és una novel·la breu...
Ell s'ha mort, però això és...
Breu, que parla d'un nen petit, preadolescent, que viu en un barri de Rio de Janeiro als anys 70. Ell és fill d'un metge i, per tant, és d'una família més o menys benestant, però viu en un barri que està limitant amb zones molt pobres de Brasil. Llavors, ja només per la descripció dels carrers de Brasil i aquells nens com juguen a futbol enmig de la misèria més absoluta, a mi aquesta descripció ja m'agrada moltíssim. Aquest nen, un dia, el seu pare, aquest metge, arriba a casa i aquest nen té una germana, i arriba a casa el seu pare, el metge, i els hi presenta un nen de la mateixa edat, que és mulat, i els hi diu: a partir d'ara aquest nen viurà amb nosaltres.
Oh. Ui, que mono era,
Un nen d'acollida.
Bueno, és d'aquests així monos. No? A tu no t'agrada?
Sí, no, home.
Sí, este...
Home, molt guapot.
Sí, sí.
No, a tu no.
Fa pinta que... li agradaries tu més que jo.
Sí, home, això segur, però és guapot, això no té res a veure.
Sí, sí.
Pobre.
Bueno.
A la millor, si m'hagués conegut, no s'hagués, no hagués caigut.
Sí, pot ser.
En Víctor. El protagonista narrador d'aquesta història és en Camilo, que és el fill del metge, que és un nen esgarradet, que diu ell, que camina amb unes crosses. Mm. I aleshores...
Com la Victoria Beckham.
La visió del món que té aquest nen... m'ha encantat. I llavors aquest nen, evidentment, s'enamora d'aquest germà d'acollida, aquest mulat, hi ha un amor preadolescent supertendre.
Els amors preadolescents m'encanten, a mi m'encantava, no me'n recordo.
Acaba ràpid, a passar la desgràcia. Viuen... És que estic esperant perquè aquest ja ve amb desgràcia.
Viuen dues setmanes d'un amor intensíssim, d'un primer amor intensíssim.
I consumant. Consumant d'aquella manera que es consumava quan ets preadolescent.
Exacte.
Us en recordeu quan estava enamorades, preadolescent? Que t'enamorades cada setmana de 3?
Sí, sí.
Saps què fa aquest noi, en Víctor Erinyer, que m'ha encantat? Juga amb el llenguatge, s'inventa paraules, que, per cert, la traducció d'en Pere Comelles l'aplaudeixo des d'aquí perquè no devia ser fàcil.
Vols que l'aplaudim?
Per exemple, sí.
Pere, estem amb tu, Pere.
Endavant.
Aquest nen, Camilo, va amb les crosses, que us deia, no? Doncs ell, per parlar d'ell, diu que sóc discapacilent.
Ai, que bo.
És bo, no? M'ha encantat. Perquè sempre arriba tard a tot arreu perquè va amb les crosses. O diu que en un moment determinat va sentir terrofàstic.
Ai,
molt bo. I això, que t'encantarà, t'ho dedico a tu, Marc Giró, expressament, en el moment culminant de l'amor, quan es fan el primer petó, ell diu, el Cosme, que és l'altre, el Cosme se'm va acostar per fer-me un petó, diu, i jo m'hi vaig acostar Betty-ment, Davis-ment.
M'encanta.
Ens
agrada molt, no? Bet Davis, no?
Betty Men, Davis Men.
Betty Men.
És que no sé què feia la Betty Davis.
Bueno, dona. No, és que de veritat, no sé què... No, és que, Laura, no t'agradarà.
No sé interpretar la Bet Davis que feia.
A lo Bet Davis, que és com t'has d'acostar com un...
Però, sobretot el fet que ell s'inventi un adjectiu d'un nom propi, a mi això ja m'ha agradat moltíssim. No?
Sí.
Molt bonic, molt bonic. Molt bonic. És veritat que quan tu saps el tràgic final d'aquest autor, hi ha algunes frases de la novel·la que agafen una dimensió diferent.
És autobiogràfica.
Per exemple, hi ha un moment que diu: sempre he pensat que havia vingut al món no per estar-hi, sinó per haver-hi estat. Haver-hi sigut, haver fet. No sé si ell ho va escriure.
Jo ja estic agobiada. Jo no fa per mi aquesta. Perquè ja no és bonica, però ja veus que me l'agobio constant. Uns que s'ha mort, l'altre que ja veig que
aquest... No, els altres tres ho intentareu.
Un dels dos acabarà fatal, ja ho estic.
Vale, l'amor...
A mi és que m'ha agradat l'autor.
L'amor dels homes singulars...
No sé, l'autor ja sap molt greu que estigui mort. És que l'amor no ens agrada gens. I a més, jo crec que si hagués vingut aquí l'haguessin portat a xocotxurros. Amb el Joel,
tu l'haguessis crucificat segur.
Li hagués anat
jo sí, però és que, és que jo estic per la... És que jo tinc ulls a la cara, llavors jo què faig? Pues si veig una persona mona, o una persona m'agradi, que més... sóc molt poc canònic, en els meus, en la meva cosificació. Jo cosifico fora de canon, també. Vull dir, jo de Praxiteles m'ho passo pel mismíssim Arc del Triomf.
Podem ser eclèctics, sí, perquè jo m'he enamorat de cada cosa rara que vist amb la distància, dius...
Escolta, per repassar, l'amor dels homes singulars... que és el que nosaltres necessitem.
Exacte.
Anem,
Víctor Edinger, Les Hores.
Les Hores, traducció de Pere Comellas.
Exacte.
Bravo, sí, és un... Bueno, escolta'm una cosa.
Gràcies, gràcies.
Molt bé.
Escolta'm, mira, nosaltres jo trobo que ara podíem fer un aperitiu, però abans on anem a buscar l'aperitiu nosaltres?
Home. A Condis, filla.
Condis t'ofereix aquesta secció.
Clar que sí. Mira, ara, ara.
Home, ole,
Bueno, nosaltres a petició de Decidir Bé l'OBD i sobretot de Laura Fa, que ens ha donat un refilament amb això que li t'explico.
Bueno,
perquè... és que tal com ets tu, eh?
No, perquè teníem els dubtes, teníem els dubtes de Beyoncé. Clar, i dic,
per això anava a dir, Beyoncé, especialet Beyoncé, perquè han passat moltes coses amb Beyoncé. A veure, què passa, Laura?
Sí, perquè ha sigut molt polèmic aquest darrer disc, potser el més polèmic de la seva carrera, per l'elecció del gènere musical, que és el country.
Country.
Que ja ha nascut a Texas, que diguéssim que ja és com el bressol, no?, d'aquesta música.
Sí,
ho he somiat, no?
No, sí, o sigui, bueno, el country és molt dels estats del sud dels Estats Units, però sí.
Ella va explicar que portava 5 anys preparant els temes d'aquest disc i que bueno...
Perdona, ja... puc fer una pregunta? Vosaltres heu preparat alguna cosa durant 5 anys? Jo no. Jo m'encanta aquesta gent que diuen, no, aquesta obra m'ha sortit després de pensar-hi durant 5 anys. Sí, no, clar.
Jo no.
Però la maternitat, no, la fent el dia a dia, filla meva, no la va... Però que és llarguíssima, però no la prepares. Però m'encanta aquesta gent que
s'ha pensat... En Jaume Carner triga entre 7 i 8 anys a escriure cada novel·la i el dia que acaba es desmaia.
Es desmaia? No m'estranya.
Jo vaig llegir fa poc un llibre de la Petina Agapa que es titula...
Quan tenen relacions a tu.
Ah, sí.
I es desmaien un moment de la
seva... En Jaume Carner, podria fer la metàfora, que és com un conill.
És com un conill.
Doncs la Petina Agapa, que ha escrit un llibre que està genial, que a més explica els últims dies del David Livingstone... que es titula De la oscuridad una luz resplandeciente i va estar 10 anys també.
Jo crec que has de ser una mica multimilionari també, perquè dedicar 5 anys
està molt obsessionat.
I constant,
però jo tampoc, podria estar per un laboratori veient com una cèl·lula s'ajunta amb una altra i anar-hi de tant en tant a mirar. Crec saps que hi ha gent que ha treballat això, jo ho admiro això.
I sort que ha treballat això, perquè...
Però clar, si fos per mi, jo ja estaria jo allà...
Si tu en un laboratori no t'hi veig en un laboratori.
Ai, la cèl·lula que s'ha petat! Ja tens una monstru allà, saps? Una mena de cosa peluda que acaba amb la humanitat.
Se'ns fa tot lent. A mi em passa també que es fa tot lent.
Llavors, perdona,
bueno, la Beyoncé, que és l'artista amb més premis Grammy de la història, en té 32, i el 2016 ella va fer una cançó de country, no ens ho hem parlat, no sé si estem explicant el mateix, perquè fem la secció conjunta, però cada una va al seu rotllo.
Us complementeu molt bé, ja ho veuràs.
El 2016 ella va fer una cançó country, però l'acadèmia, això ja ho explicaràs per què, va decidir, i era bona, però va decidir que no la posava amb la música country, que no sé si tenia a veure amb que ella potser no tenia els canons.
Amb el que explicaré després, sí.
El mes de febrer aconsegueix amb aquest disc i amb aquesta cançó ser la primera dona negra que arriba al número 1 en cançons de country, els premis aquests Billboard, jo què sé, un canal de... com els 40 d'allà, vaja. Total.
Billboard. Aquest. A la llista Billboard, dit, és una llista.
Ah, Billboard, no?
Llista.
Jo et vaig una empatada, és Billboard. Que dic, és que estic confonent amb aquella marca, hi ha una marca...
Billabong.
Ah, se li sembla.
Billabong què és?
És una marca de roba.
Ah, sí? Ah, sí.
Jo sempre confonc Billabong. A veure, torna-les a dir les dues.
Billboard. Billabong.
Veus? A què s'assembla?
I després hi havia les Villaboa, que eren unes dentistes a Madrid. Doncs
pues mira, sí, hi ha coses per embolicar-se.
I tu, guapa, si li estàs donant patades a l'Ester Romagosa amb les sabatotes que portes sempre...
No, perquè avui porto
gambes. Guapa, que per què?
Avui porto gambes.
Val.
Escolta, aquesta cançó ha sigut polèmica pel tema country. Sí. I després, dins d'aquest disc, també hi ha una altra cançó, que és una versió de Jolene, que està...
Però això és country, també, no? És un clàssic del country.
Sí, també, però ha sigut polèmica ja a sobre perquè s'ha sumat ella a la música country, perquè és una versió d'aquesta cançó, la feia la Dolly Parton. Però aquesta història m'agrada molt, d'aquesta cançó, perquè qui era la Jolene? La Dolly Parton, el seu marit anava molt a veure una dona del banc que es deia Jolene.
Una bancària.
No, sí, diu, hòstia, estàs anant molt a veure la Jolene.
Banquera.
Llavors la cançó la fa com dient, Jolene, no sedueixis més al meu marit, per favor.
Ostres.
Li demana
a la Jolene, com dient, és que ell, pobre home...
L'està seduint
i no es podrà resistir.
Però també la cantava la Miley Cyrus.
També, va fer una versió de la Miley Cyrus.
Són amics, el pare de la Miley Cyrus i la...
És que la Dolly Parton és la padrina, diria.
Bona cosa, però això no serà sostè per enlloc, no?, la cançó aquesta de Jolene.
Bueno,
la gent li encanta, però perquè jo, si tu ets una treballadora d'un banc que estàs darrere del taulell i un senyor que és client del banc
va molt a veure't,
la pobra Jolene
què havia de fer?
Exacte.
Doncs diuen que era super...
De què va la pel·lícula
aquesta? Deien que era super sorora aquesta cançó perquè feia una crida a la sororitat de la Jolín de dir, sisplau, Jolín, no sedueixis el meu marit. Però
aquesta era ja una teta, la Jolín, llavors, que va anar a buscar dòlars, l'altra, jo no entenc, això no s'ha entès mai.
Amb permís de la Dolly Parton, la Beyoncé ha canviat la lletra. I ha fet, no em toquis els nassos, Jolín, com una mica amenaçant de dir, prou tots dos. Però bueno, que també el senyor...
Anava a dir, igualment,
en tots els casos el senyor sembla
que no. Perquè no li deia amb ell, clar, que no, és veritat, en tots dos casos...
Bueno, perquè aquesta sororitat és una mica estranya, però sí. Però l'han criticat molt a la Beyoncé, com dient, a sobre t'enfades, estàs tot allà enfadada. Sí que és veritat que la Beyoncé, que porta tota la vida enamorada del raper aquest Jay-Z, aquest senyor que el va conèixer quan tenia 18 anys i ell en tenia 30 i ha estat acompanyant-la durant tota la seva vida, tot i que la Beyoncé va tenir una relació durant 9 anys amb un senyor que era dissenyador i que volia arribar a verge al matrimoni, però el tio com que...
Ella
volia arribar a verge al matrimoni, però el tio va dir, jo passo, i va començar a fotre les banyes. Llavors ho van deixar.
I va arribar a verge al matrimoni? Qui? Ella o ell o qui?
Ell segur que no, perquè li fotia les banyes. No, la Beyoncé volia arribar, però clar, al final no, que no és important això. Va tenir una... És que m'estic liant perquè estic sortint de la meva zona de confort. És igual, perquè no és important. Llavors, la relació ha marcat molt la història.
Vol dir que algú vulgui arribar a verge al matrimoni, perquè si no et matrimonies...
Bueno, clar, és que ja vas a matrimoniar-te.
Xiringuita tancada.
Jo sempre explico la mateixa anècdota, perdona, de la meva àvia, que va néixer el 1915, i jo era joveneta i començava a sortir amb un xicot, i la meva àvia, nascuda el 1915, la meva àvia...
No, el teu xicot no, el primer nòvio.
No se'n recorda. És igual.
És que ja sempre està a punt d'explicar, però...
La meva àvia em va agafar i em va dir, Esther, tu l'has de conèixer en totes les facetes de la vida.
Que moderna.
Abans de casar-te, no fos cas...
Que bé, clar.
És que
hi hagués alguna sorpresa.
Olé!
Ella tenia una amiga que va anar de viatge de noces i va tornar horroritzada, mai va explicar el perquè.
Jo tinc un col·lega, no diré el nom, que va anar a un viatge de noces, no diré el lloc, Egipte, i van tornar i es van divorciar. Ja devia passar alguna cosa.
Jo tinc una amiga que al viatge de noces es va adonar que s'havia de separar, és fort, Sí, va dir, en aquell moment, el primer esmorzar...
Pel tema sexual?
No, per un altre va estar més complicat. Però el moment de l'esmorzar...
Que era, també era...
No, la tenia dominada i feta una merda.
Maltractava.
Sí, exactament, era aquesta la paraula, psicològicament. I en el primer nit del viatge de noces es va dir, calla,
que m'he sortit d'aquí,
Es va separar, no?
Però està molt bé,
Li va costar molt, perquè estàs educada i portes molts anys amb aquell senyor que sempre...
T'acabes de casar i la gent no sé què...
I el senyor és el perfecte.
T'ha regalat una ensaladera.
Empresari, que guai, ningú donava crèdit. I ella és una amiga meva que és molt cookie, però allò, la típica que farà, que no... Saps? No, llavors, clar, fins que es va donar compte i va ser seure i va dir, bueno, les Maldives, va dir, quina merda de viatge. Quan algú diu les Maldives, diu, quina merda de lloc, perquè ho té. Sí. Bueno, total, no va acabar bé la Beyoncé amb aquest home, però va conèixer el raper, el Jay-Z. Bueno, aquest senyor li va fotre moltes vegades les banyes a la Beyoncé i va ser públic i ella va explicar que la
Beyoncé... S'ha de ser, perdona?
Sí. S'ha de tenir quadrat.
Un miserable, perquè...
Idiota, perquè et pillin també, perquè
fill... Però que, a més, Beyoncé, filla meva...
Que trobaràs millor, no?
Bueno, el que deia, no, també com l'Uma Thurman i el...
Això mateix.
Bueno, nois, hi ha gent que no té la variedad del gusto.
Però que jo crec que hi ha tios, perdona, hi ha persones que diuen, mare, estic amb Beyoncé, que és una tia com...
I ja està, clar.
No sé què, no sé quantos... Pues ara li vaig a fotre banya. No fas cas que et pensés, que te calles, Beyoncé.
Hi ha una part de que cada dia menges caviar i un dia vols macarrons.
Tu t'aguantes, perquè nosaltres fa molts anys que mengem també macarrons, que no tastem el caviar ni el tastarem.
També
tenim aquell llacet fet a la pizza, que no te l'explico.
Bueno, una de les suposades que no es va arribar a confirmar amb qui li podia haver fotut les banyes era amb la Rihanna. Ojo, que aquí ja veia un duel de divas absolutes.
Bueno, això també s'hauria
de veure,
amb tot
això, sí que és veritat que allò de les banyes...
La Rihanna es va llitar amb el marit de la Beyoncé perquè la real que volia realment era llitar-se amb la Beyoncé i ho va fer per transferència, com es digui això, Compte amb la psicologia d'aquesta, de la, com deia, això del Freud? Com era el Freud?
Freud.
No, el que estudia el Freud.
L'inconscient, no?
Amb l'inconscient de Rihanna,
Però...
Jo no dic el seu, però el de...
Podria ser, perquè jo si volgués ser algú voldria ser més Beyoncé que no aquest senyor Gingy.
A mi em posen el Gingy aquest.
El Gingy aquest que porta un cabell estranyíssim.
Mira, entre Gingy i Beyoncé, Beyoncé. Sembla entre un... O sigui, preferiria... allitar-me, o sigui, a mi el Beyoncé per aquesta porta.
Total, jo
i a
també.
Mi Beyoncé diu em vull allitar amb vostè, senyor Giró, i jo dic per descomptat, senyora.
Total, jo
per
també.
Descomptat.
Perquè el JG aquest sembla un Fraggle Rock, a més. És estranyíssim, és un Fraggle, tio. I el Beyoncé
diu per aquí, dic JG, vés-te'n por ahí. No, mira, si no mariquita, doncs pues t'aguantes, guapa. Però
amb aquest...
me voy a ver a Beyoncé, que me la he pedido antes.
Amb aquest disgust que va tenir la Beyoncé, va ser precursora de la Shakira i tot i li va fer un disc al JG... parlant de les infidelitats.
Estan junts, no?
Sí, encara sí. Estan junts, tenen tres criatures, la Blue Ivy, que és la primera, i després van tenir bessons. Són la parella més rica del món de l'espectacle amb una fortuna de 1.000 milions de dòlars. No sé,
bueno, perdona, perquè no saps la xifra. No, jo i Santi Villas, perdona, s'hauria parlat també.
I ha tingut bastantes polèmiques la Beyoncé perquè a la Super Bowl va fer una coreografia que feia referència a les Panteres Negres,
les
que
Panteres
que vam parlar aquí un cop. Uh-huh. I també va ser polèmic un moment en el seu quart disc, quan va aparèixer com molt blanca, que van dir que era un tema de màrqueting, semblar més blanca per vendre més. Això ja és això ara t'ho deixo aquí, ja t'ho reculls com vulguis.
Ja t'ho faràs.
I amb un anunci de L'Oreal també li va passar que estava més blanca del normal. És igual, jo t'he fet una introducció de Beyoncé, jo no vaig enlloc, jo només vull que amb tot això la figura que és Beyoncé,
sí,
la decident expliqui...
Quina és la raó per la qual...
Per què aquesta senyora no pot fer música country, s'ha nascut a Texas, canta perfectament, i per què porten des de 2016 tocant-li els nassos cada cop que ha volgut fer una cançó country. Sent Beyoncé, imagina't que ara ve... Núria Feliu i vol fer country, ja se la carrega. Bueno,
a mi també m'estranya, perquè hi ha cantants afrodescendents de country abans de Beyoncé.
Bueno,
jo vaig llegir un article al com es diu això, com llegeixo jo en anglès, que entenc la meitat de la meitat, de 6 anys.
El New York Times?
Ara ho busco.
El The New Yorker, crec, no?
El The New Yorker. Jo el The New Yorker em vaig llegir aquesta polèmica en anglès. A veure què entès jo. A veure si... que hasta vaig buscar els noms i dic, si aquestes senyores són afrodescendents.
Hi havia una altra que més ella li havia... ella ha fet referència a una altra vez que això esteu, no?
Sí, el Lil Nas.
Escolta una cosa, doncs després de publicitat, Decibel LBD...
Ens explica això.
Ens explica això. Sí. Hem anat, efectivament. Deia la Laura fa que no anava enlloc, no? Que
no, anava...
Era al precipici, no?
Anava a passar-li ella la part important.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem! Conyis, molt de barri, molt d'aquí.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Sentir-hi bé no pot esperar. A GAES pots cuidar la teva audició amb una revisió gratuïta. Això pots continuar dient que no el sents perquè hi ha soroll de fons, o perquè parlen molt fluixet, o perquè no vocalitzen bé. Et passa? Truca a GAES, el teu expert en salut auditiva, per a una revisió gratis. O a GAES.es. No esperis més.
Wow! Ja som 10 milions de socis del Club Carrefour i ho volem celebrar amb tu. Fins al 9 de maig tens un 3x2 en més de 3.500 productes, com en l'Activia Cremosa pack de 4. Si en compres dos, el tercer et surt gratis. Vàlid als hipermercats, market, web i app. I a més, descobreix cada dia el teu regal a l'app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
RAC 1.
Si encara no saps què regalar-li a la mare, vine a Jardiland.
Tenim un munt d'idees regal pensades especialment per ella. A més, emboliquem per a regal gratis. Feliç Dia de la Mare.
Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Cultiva el teu benestar.
Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland.
Comença la setmana Moto Guzzi a Motos Balart. Del 6 al 11 de maig podreu comprar qualsevol Moto Guzzi amb uns descomptes excepcionals en vehicles en estoc. A més, limitació a 2, assegurança i matriculació, tot gratis. Apanya't, si no corres, volen. Més informació a motosbalart.com, carrer de Calvet 49, Barcelona. Comença la setmana Moto Guzzi a Motos Balart.
Sumérgete en un viaje por los silencios del exilio republicano en Las palabras calladas. Una novela de personajes magistralmente tejida que nos habla del heroísmo, del amor y de las desgracias que marcan una guerra. Las palabras calladas, de Mireia García Contreras, editado por Espasa.
L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta la cinquena de Tchaikovsky, una obra mestra que captura la passió i l'emoció més encisadora del compositor rus.
A més, gaudirem d'una selecció de cançons de Mahler, interpretades pels barítons Carles Pachón i Ferran Albric.
Divendres 24 de maig a la Factoria Cultural de Terrassa i dissabte 25 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Aquesta primavera, el Teatre s'altera.
El premiat i reconegut ballarí Sergio Bernal ens presenta la seva nova companyia per primera vegada a Catalunya. Amb el seu nou espectacle Ser, 14 músics i 4 ballarins ens endinsen en el seu món més personal a partir del flamenc, el ballet clàssic i la dansa contemporània.
Aquesta setmana, el 2 i 3 de maig, al Teatre Victòria.
Sergio Bernal i Victoria for Dance. T'ho perdràs?
Entrades ja a la venda a teatrevictoria.com.
RAC més 1, podcast.
Per què ha d'haver-hi un problema si hi ha poc sexe? I què és poc sexe? Quantes parelles fan el que jo dic el síndrome del calendari, que és el hosti, s'ha de fitxar, com a casa una empresa.
És molt habitual que amb els follamics hi hagi complicitat si hi ha una amistat. És no només és sexe. Moltes persones diuen m'agrada perquè hi ha una amistat, perquè hi ha un sentiment, hi ha una complicitat.
Que el clítoris estigui separat de la vagina no té molt de sentit. Llavors, lo important per a l'evolució és que sí hi hagi plaer, però que qui arriba abans sigui el mascle.
A RAC més 1, la revolució sexual. El podcast de sexe amb Vanna Alfonso i Rosana Carceller. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts,
imatges,
xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1.
L'atac israelí d'aquesta matinada contra l'Iran ha tornat a posar en alerta la comunitat internacional. Corresponsal de RAC1 al Pròxim Orient, Salem Erguer, bon dia.
Israel no s'ha pronunciat de forma oficial.
A casa nostra, Carles Puigdemont amenaça en retirar el suport a Pedro Sánchez si el PSC maniobra per impedir un possible
govern. L'eliminació del Barça a la Champions accelera la recerca d'un nou entrenador. Marta Ramon, bon dia.
Xavi ha repetit reiteradament que no.
Fa uns minuts, l'Igualada d'hoquei patins ha aixecat la Copa de les Serps, ha guanyat la
cada dia, de 2 a 3 del migdia, l'informatiu Líder us explica tot el que passa. RAC 1 migdia, amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
RAC 1.
Tots som 1. RAC 1. Aquest dimecres, les semifinals de la Champions masculina juguen a RAC 1.
Benvinguts a la millor competició de clubs del món.
A les 9, Borussia Dortmund, París Saint-Germain. Els de Luis Enrique visiten Alemanya en l'anada de l'eliminatori. Viviu-lo en directe des de mitja hora abans amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris d'Albert Blaia, Jaume Naveira i Joan Camí.
Per posar la guinda a l'eliminatòria, jugada coral col·lectiva.
Aquest dimecres, les semifinals de la Champions es juguen a RAC 1.
RAC 1.
Tots som un.
Escolta'm, estem aquí treballant el dia del treballador, la treballadora, el treballador i a tope, perquè estem recuperant la secció, el programa, la setmana passada, perdona, que va estar Joan Laporta i etcètera.
I nosaltres no podem deixar facturar tampoc, perquè no està l'any per deixar de facturar.
Escolta, vostès decidiran si això està en rigorós directe o és una cosa gravada.
És igual, cadascú que decideixi.
Però vamos, nosaltres a vegades estàs una millor gravades. Què més dona? No, som igual. Escolta, a mi em pregunta la gent, vostè és un personatge o és real? Senyora, jo no és que sigui un personatge, és que cada cop sóc més personatge. Se l'està a punt de menjar el personatge. Tant de bo, senyora, perquè m'estic de mi...
Fins al monyo.
Bueno, estem seguint aquí la Sílvia Soler.
A mi també m'ho pregunten, Marc.
Sí, què diuen? Si personatge
és
o no?
És veritat?
A mi també m'ho pregunten.
No, és artifici.
I diu, ho té tot escrit al guió? Jo dic tot.
Es nota l'ordre que tenim, no tots?
Bueno, escolta,
haig de fer dos apunts de l'avionce, ràpid. Primer.
Però deixa'm dir, perdona. Com a muñeca presentadora avui, la muñeca de Feramosa se dirigirà al portal, allò m'ha tocat ser la muñeca presentadora, que estem fent una, un miniespecial de Beyoncé, perquè tu vas insistir moltíssim.
Volia parlar de Beyoncé perquè tenia dubtes, i per no liar-la.
Perquè a Beyoncé li ha caigut la intimorata, com es digui, per fer un disc de country. M'encanta parlar d'anglès.
Dues preguntes que em faig, com és que una senyora com Beyoncé, que ho té tot, poderosa, exitosa, calés, tal, se'm queda atrapadíssima amb un JG aquest que sembla... Vull dir que les dones, a vegades, també...
Però això t'ho ha de contestar la decisió.
No, això...
Ha dit que són preguntes que ja
està. És una pregunta retòrica. I la segona, que la Beyoncé sempre carrega sobre un plus de gordofòbia, perquè és com la diva, que no té el cos normatiu i que cola moltes vegades com que té... Però tot i així...
Mira, si l'Beyoncé no té el cos normatiu, nosaltres...
No.
Som cucaratxes.
Tu saps la pressió estètica que ha aguantat aquesta senyora, que té malucs...
Tot i així, malucs,
sí. Per les dones, sí que és un referent estètic guai, eh? Vull dir que no sé per què...
I pels homes també.
Sí, però que no sé aquesta dualitat que hi ha entre... aquesta pressió estètica que té i dius, però si està bé, vull dir que ha superat
una mica... Però perquè no entra en el cànon de bellesa, el cànon hegemònic marca una altra cosa, i el que marca la Beyoncé no ho és. Llavors d'aquí ja
està. És millor.
Ara ja pots.
Per seguir parlant de Beyoncé, tots els dos tractarem sobre aquest assumpte, amb tots vostès...
Deixiré ver a lo bien. Vinga, som-hi. Bueno... per fer aquesta secció he estat llegint alguns articles perquè jo també volia documentar-me i veure sobretot què s'està dient.
Jo t'ho he dit, no, que he dit de New Yorker,
Tu has estat llegint el New Yorker, jo he estat llegint la web de NPR, la web de la revista Forbes.
Carai, noia.
I la web de la revista Time, amb uns articles.
Joel, a aquesta senyora se li ha pagat doble. Jo crec que la col·laboradora que més s'ha documentat a la història d'aquest programa.
Sí, perquè jo he fet... Wikipedia, divinity.es i a Lola. Era la meva.
Però deciré que això no és el paranimfe de la Universitat de Barcelona.
Ja ho sé. Llavors, això he consultat textos del Greg Allen, el Marcus Collins i la Elisa Ford i la Rebecca Solnit.
Ens sortirà per un pic, vull dir.
Són líders, no?
No, són periodistes.
Ah, són periodistes.
Són líders.
Líders d'algú, no sé.
Són periodistes. Llavors, és això, no? El que volíem parlar, Laura volia parlar què passa, no, amb aquest àlbum de la Beyoncé que es titula Cowboy Carter.
Això
per què?
Dit, això.
No, jo és que tot el que sigui anglès m'ho salto perquè a més...
Cowboy porta... Carter.
No, aquest encara, però la cançó que hem escoltat, la primera, té com coma...
Texas Hold'em. Ja està.
Mira, doncs no sabria dir-ho perquè té...
No pots
Texas Hold'em. Bueno, escolta, deixaré, per favor.
Bueno. Llavors, és veritat, no, que aquest àlbum ha vingut amb molta, molta polèmica i jo crec que aquesta polèmica posa sobre la taula moltes qüestions relacionades amb coses que molta gent blanca no vol parlar, com són la supremacia blanca i l'apropiació cultural dintre, en concret ara, no, dintre del gènere country.
Molt bé.
Llavors, aquest àlbum no només ha despertat un rebuig vehement, perquè ha estat un rebuig vehement d'alguns sectors que qüestionen l'autenticitat d'aquest àlbum com a àlbum country, i això ha estat perquè aquestes persones que qüestionen tant que el disc de la Beyoncé pugui ser considerat com del gènere country, tenen una visió, perpetuen una visió molt antiquada que relaciona aquest gènere musical del country amb el que és ser un cowboy. Un cowboy de veritat, no? I llavors, en fer-ho, il·lustren com la cultura popular pot ser un espai on entren en joc qüestions com la pertinença al poder i la identitat, no? Llavors, Totes aquestes reaccions que ha tingut a la publicació d'aquest àlbum posen de manifest tensions sobre qui té dret a participar en la música country, que és el que deies tu abans. No?
Clar, perquè ella sí que ha dit que la música és algo que hauria de passar per sobre de races i de res. Vull dir,
tant que de bo, tant de bo, el que passa que no és així, no?
Home, tot... però en recordem de la primera vegada que la Rosalía va intentar cantar flamenc i els flamencs puristes es van posar...
Clar, és que al final, imagina't, dones, la Beyoncé sobre una dona negra, ja ho té
tot. El que
tot.
Passa que, bueno, un dia podem parlar d'això, de la Rosalía, però jo no m'ho vull ficar molt perquè no és, però també
què?
Podríem parlar.
Però què?
Que aquí també hi ha una qüestió de com la Rosalía, sent una dona blanca, té una posició de més privilegi i en aquest sentit la indústria, perquè això és una qüestió de la indústria com en aquest cas, li dona més visibilitat a ella que a persones gitanes que són artistes i que porten molt de temps dedicant-s'hi.
Però deixa'm dir una cosa només, és que jo Rosalía quan treu el primer disc del Malamente, que és un disc meravellós i que és aquesta fusió flamenc,
no era Rosalía.
Se'l produeix ella i és el seu treball final de carrera de l'Smug.
No, si jo dic que el que passa
és... Ho ha currat molt per arribar a
ningú discuteix això. O sigui, ningú discuteix això. Ningú discuteix això. Del que parlem són de l'efecte i de les conseqüències. O sigui, jo no discutiré mai que i ens estem anant molt del tema, però jo no discutiré mai si la Rosalía ha fet o ha deixat de fer, si és un artista o no és un artista. Jo el que estic parlant són de les dinàmiques que la supremacia blanca posa de manifest, fins i tot també dintre del que és la música.
La indústria. Sí, bueno,
I per això parlo de la indústria.
Sí.
I que el camí que fa la Rosalía cap al flamenc no és el mateix que fa la Beyoncé cap al country, perquè la Beyoncé parteix d'una altra posició.
Exacte. Possiblement, per començar,
possiblement no tan privilegiada com la Rosalía, tot i que no parlar de privilegi...
Bueno, o privilegiada Beyoncé. Perquè, exacte, parlar de Beyoncé i no parlar de privilegi seria una mica contradictori.
Però,
no? Però sí que és veritat que aquest debat amb tot el tema del country, si les persones negres poden o no poden fer country, no és nou, perquè com dèiem abans amb la Laura, fa uns anys un raper que es diu Lil Nas X també va entrar al camp de country.
És que es posen uns noms, jo no vull ser com la meva mare, però clar, no facilita.
Vas directe.
No faciliten res. No faciliten res.
Llavors, quan el Lil Nas X va treure...
Amb un Serrat Caballer, Núria Faleu, Joan Manuel Serrat.
Calvin Harris, no? Que també és de fora, però jo què sé, pim-pim.
S'aprèn, pràctiques un parell de vegades.
Wolfa Amadeus Mozart.
Vaig viure a Londres un any i jo he de tenir algú que s'ha d'estudiar el meu cervell perquè no connecta bé pels idiomes, però no passa res.
No passa res.
Ara ja està.
Però no va passar només amb Lil Nas X, també va passar amb Ray Charles. No? Ah. O sigui que no és la primera vegada. Potser en aquest cas la cosa va més enllà perquè ara parlem d'una dona, ¿vale? Però bueno, el Lil Nas X és un home negre gai, o sigui que també...
Per favor, m'encanta. Està al
marge,
també està al marge. Llavors, això, el problema i aquest desig d'excloure la Beyoncé d'aquest gènere fa pensar que hi ha qui vol mantenir aquesta música com un bastió de la identitat blanca nord-americana, ignorant deliberadament les contribucions que les persones negres han fet històricament al gènere. Vale? La història diu que hi havia cowboys negres i que aquestes persones van ser essencials pel desenvolupament de l'oest americà i que van jugar un paper central en l'origen de la música country. De fet, un dels instruments...
Jo no
he vist
ninguna a les pel·lis, eh?
Això m'estem parlant precisament.
Clar,
la roba que la pel·li... Perquè no has vist ni cowboy ni...
Per què serà que no els has vist?
Tu a la pel·li t'hauràs vist esclaves, però vamos...
Per això...
A mami.
Exacte.
Però vamos, claro, és que veieu...
De fet... un instrument molt simbòlic i molt característic del country, com és el banjo, tothom sap que és un banjo, no?
Sí.
És un instrument que van importar les comunitats de persones africanes esclavitzades. Sembla que va ser concretament de regions de l'Àfrica Occidental. A Gàmbia, per exemple, hi ha un instrument molt similar que s'anomena akonting, i la similaritat no és només amb la forma, perquè els primers banjos tenien com el màstil molt llarg, no? Aquest accounting també té el màstil molt llarg, i la similitud no és només amb la forma, sinó amb la manera que es toca.
La
manera que es toca. I hi ha altres instruments africans, anomenats ngoni i salam, que també tenen aquesta forma semblant. Així que, en realitat, la música country li deu molt a les persones esclavitzades.
country tingui un origen negre.
Clar, clar, exacte.
Exacte. Aquí, excepte el minuet, que també podríem parlar.
Potser també podríem parlar.
Ara, si el rescat, però tot a més...
Clar, el tema és que la narrativa dominada per les persones blanques des d'aquesta supremacia blanca, des d'aquesta indústria, ha esborrat aquestes contribucions, com va fer, per exemple, també amb l'inici, amb els orígens del rock and roll, que estem amb les mateixes, eh? El rock and roll també s'origina dintre de les comunitats negres.
I llavors el que han fet... Que ens ho ha fet també la Beyoncé, sí, sí. Jo tenia un avi... Que
ja,
que
ja, ja.
No te'ls va justificar perquè...
Les persones negres estem... Tot el constantment dia... sobreexplicant-nos, perquè si no, no hi ha manera.
Però que ni així, eh? Perquè ja així, tira així, per... El meu avi em cantava, que a Texas, que no, ni així, hem dit, però no, no et posem...
No. Llavors, això, no? S'ha pintat el cowboy, no? Com la figura o l'estereotip que marca el country, no? Com aquest senyor hetero blanc supermasculí, no?
Bueno, quasi els agafa un cobriment amb Brokeback
Mountain,
Mountain,
exacte.
Que clar, dos allà a la muntanya,
exacte.
Liant la parda...
Exacte. Llavors,
va ser un escàndol molt gros.
Mira que és bueno, també per això, bonica, perquè de nou és aquest qüestionament de la identitat que conforma el cowboy.
Em va encantar. M'encantaria anar-me'n amb un home allà a la muntanya.
A mi els cowboys m'encanten.
Amb un cowboy, sí.
Llavors, el que diem, no?
Tu m'hi poses un cowboy
això...
i m'encanta.
Caminen com si tinguessin els testicles grans, oi?
Sí,
perquè van així com espaterrats.
És que els tenen.
O que estan carregats.
Jo no vaig estar amb un cowboy. Vaig dir, écheme el lazo, senyor cowboy. I parlava en castellà perquè la frontera aquesta entre Mèxic i Estats Units. I vaig dir, però aquí si no ho hagués fet en català, no és que estigués cedint al castellà.
No mantenies el català.
No mantenia el català, vaig dir. A més, jo de vegades el català, si és perquè m'eixen el lazo, i si em diuen, escolti, tirem el llaç, no mantenia la primera, jo dic, el lazo, el lazo a mi persona. Vinga, Johnny.
Llavors, això ha estat acompanyat, tota aquesta polèmica a més està acompanyada amb l'acte d'apropiació cultural, no? La cultura vaquera enriquida i sostinguda per les comunitats negres i les comunitats també originàries del territori, no només les cultures africanes, sinó les cultures originàries del territori que s'han vist absorbides i venudes com a patrimoni exclusiu de les persones blanques. Així que l'apropiació cultural, de fet, perquè és una cosa que la gent em pregunta molt sempre, ha de dir l'apropiació cultural... En aquest cas, l'apropiació cultural...
Sí que és un concepte que...
En aquest cas, no és només adoptar elements d'una altra cultura minoritària que ha estat perseguida, no?, per aquests elements, sinó també inclou la redefinició d'aquests elements...
Un invent.
...per excloure'n les persones de que el van originar, no?
Sí, sí,
llavors,
sí.
En el cas de la música country, això es tradueix en aquest biaix que reforça aquesta exclusió i aquesta segregació a l'hora que les persones blanques es beneficien de les innovacions i dels estils creats per les comunitats negres. Així que totes aquestes reaccions tan hostils cap a Beyoncé i a l'ús i al seu ús de la simbologia del rodeo a Cowboy Carter són manifestacions d'una defensa de la puresa del country que exclou les artistes negres, definint-lo com un estil tradicionalment blanc, que no va estar, no ho era, no? I però això demostra... Sí, això demostra, a més del qüestionament de l'autenticitat de la Beyoncé com a artista de country, una mena d'angoixa sobre la presència negra en espais de poder i visibilitat cultural més enllà d'aquell reducte del hip-hop i una miqueta de pop.
Sí. O de la cava de jazz, que va ser unes escales, i al fons hi ha un senyor tocant la trompeta.
I el gospel.
No sé, i el gospel, però que ja està més relacionat amb l'església.
I en el barri... negre, diguem.
Clar.
Tothom al seu lloc, no? Una mica.
Sí,
i aquí també tu dius això de, clar, la cosa aquesta de què serà les tradicions blanques.
Què són, si sempre estem amb aquesta apropiació i amb aquest esborrat, no?, de les aportacions de les persones racialitzades, que és la cultura blanca, no? També s'hauria de parlar d'això. Llavors, tot això convida a reflexionar sobre la funció dels creadors de cultura, no? Com Beyoncé en aquest cas, o Lil Nas X, que desafien i redefineixen gèneres i identitats. La obra de la Beyoncé en aquest cas és no només una expressió artística, sinó també un acte polític que desafia les normes i les expectatives racials, perquè qui s'esperava una dona negra cantant
country? I ella ho
country?
Diu, a més, no és ahir ho faig perquè m'agrada el country, vull dir que ella fa com activisme.
Exacte. I aquesta acció...
Però que m'ha sorprès,
Bueno, no, fa uns anys ja, des d'aquesta Super Bowl, la Beyoncé ha estat fent coses per apropar-se més a la cultura negra. Després també quan va fer Black is King i totes aquestes col·laboracions que ha fet amb artistes nigerians com Wizkid, tot això és un apropament, jo crec que molt conscient, que està fent la Beyoncé per posar també des d'aquest lloc de privilegi que ella té, no?, poder visibilitzar i poder posar també al centre músiques que generalment queden al marge i que la gent no coneix.
Què t'ha de dir? Estem parlant de Beyoncé, però el tal Lil Nas X... Aquest busqueu-lo.
Un jefazo, no?
És un jefazo total, I mira't els... perquè a més és veritat que negre marica és genial. Perquè aquest és genial.
Sí, i balla superbé també, que és una cosa que dintre dels raperos i els hip-hoperos és com que has de ballar.
Sí, és supersexy, més. Però, molt bé,
Lil. I que també a la Amy Winehouse, quan cantava com un negre, no se li... no se li feia fora, sinó que se li aplaudia.
Però després, no, quan parlem de la inclusió forçada i totes aquestes coses, la gent es posa les mans al cap.
Sí, busca Lil Nas X. Escolta, Desiree, moltíssimes gràcies. Jo crec que ens ha quedat superclar una vegada més. Gràcies, Desiree, gràcies, Laura Fa. Anem a publicitat i ara retornem, que ens explicarà una cosa superinteressant, Sílvia Soler, m'ho estic inventant.
Ai, sí, que vaig pensant a veure com remates.
Oi, quins nervis.
Sí que va vestit guai,
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
La Mireia per fi ha començat a treballar després d'una sacrificada carrera d'estudis i amb el seu primer sou ha portat a la mare al seu restaurant preferit per celebrar juntes el Dia de la Mare. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Pel biberó de bon matí, per les cançons de bressol i pels contes, per sorprendre'm en cada aniversari, per fer-me les disfresses per a l'escola, per repassar la taula del 8 amb mi, per totes les vegades que em truques, encara que sigui sense voler, per estimar-me com ningú, per estimar-me com una mare.
Perquè hi ha milions de raons per celebrar el Dia de la Mare, aquest 5 de maig sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional, amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
La venda privada de la Roca Village ja està aquí.
Del 2 al 20 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a firmes com Lacoste, Levis o Sandro.
I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com a la nostra app.
T'esperem de dilluns a diumenge a la Roca Village.
RAC 1.
Ja sabem l'hora de compareixença de Pedro Sánchez. Jordi Armenteres, Madrid.
Serà una declaració institucional, per tant, sense preguntes.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia.
Pablo Iglesias, ¿ha hecho el ridículo Pedro Sánchez, Pablo?
Yo creo que sí. Tener al país en vilo para no decir nada, creo que se le puede volver en contra.
Pere Aragonès, president de la Generalitat, candidat d'Esquerra Republicana a les...
La pregunta que avui segueix sense respondre és què farà Pedro Sánchez per combatre l'ultradreta?
Doncs això, Pedro Sánchez ha fet un Xavi.
RAC 1, sempre hi som. Voleu venir de públic al Vostè Primer? Aneu als nostres comptes a les xarxes socials. Vostè Primer, RAC 1, a Twitter i Instagram. Allà hi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
Doncs ens hem d'acomiadar. Oi, quina pena!
Però també estem.
Escolta, Esther, explica'ns...
Acabem amb un consell, Marc, perquè aquesta calor que arribarà ben aviat, que no la notem, però arribarà ben aviat, que són els gelats Proasis, que activen el nostre benestar mentre reforcen també el nostre sistema immunitari.
M'encanta.
Gràcies a una exclusiva fusió de proteïna i probiòtics. En gelat, ara. Recordeu, trobareu els Proasis, gelats Proasis, als supermercats amb el lleurigen, la sirena, Sorli i Balbi.
Carai, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres el gelat de què us agrada?
De tot.
Sí, a mi bastant de
no,
tot.
Jo de llimona.
És de les coses que més m'agrada del món, els gelats.
A mi m'encanten els gelats.
Ah, sí? Bé, a més, tu ets de Vilanova de Geltrú, que esteu tota l'estona a la platja, jijijaja, amb el món de gelat.
Saps quin és bo? És bo el d'orxata. Perquè quan arribes dius, no sé si fer una orxata o fer un gelat. Gelat d'orxata.
Està bé, quina bona.
No, fas un mig.
Un cubanito. Un
i a la gent perquè...
Ah, no es pot dir com? Cubanito, calla.
No, és això, no és, és una altra cosa. Mig, és un got, mig orxata, mig granissat de llimona.
Com?
En
diem
Palmera, Badalona,
d'això. Ah, sí?
Sí.
Ah,
a Vilanova, mig, mig.
El cubanito és orxata
amb una bola de gelat.
Amb bola de gelat negre, però dic que seria racista, perquè clar, dir-li cubanito li hauríem de dir d'una altra manera.
Escolta'm una cosa, moltíssimes gràcies. Demà tornem. Guapes, demà torneu.
Els altres, que tal de bo.